Tens alguna pregunta pel Batla o pels regidors de l'Ajuntament de Sa Pobla? Nosaltres li fem per tu. Envia-nos-la a sapoblaradio@gmail.com o telefona'ns al 971 54 41 12. Mantenint l'estima a Sa Pobla, hi ha un bon grapat de poblers i pobleres que un dia varen fer les maletes per desenvolupar la seva carrera professional lluny del poble que el va veure néixer. L'Ajuntament de Sa Pobla es fa un reconeixement en Poblers al Món, un dels actes destacats dins el programa de festes de Santa Margalida i Sant Jaume. Enguany tindrà l'oportunitat de conèixer de més a prop la feina i la vida a Bratislava d'Antònia Sastre Serra, que és diplomàtica a l'ambaixada espanyola d'aquesta capital eslovàquia. La tenim aquí nosaltres també acompanyada de la regidora, entre d'altres àrees de protocol, Pedro Nassegui. Benvingudes totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies per aquests minuts aquí a Sa Pobla Ràdio. Pedro, si vols, fes tu les presentacions. Qui és la convidada d'enguany a Poblers al Món?
Molt bé, doncs la convidada aquest any és d'Antònia Sastre Serra i he de dir que pas d'una convidada a Poblers del Món és una amiga de fa molt d'anys, a més, de s'infància. I bé, d'en Antònia destacaria una mica curricularment que està llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i que a partir de ser llicenciada va decidir emprendre posteriors estudis en relacions internacionals i a partir d'aquí va decidir començar a preparar-se i opositar per al cos diplomàtic, cosa que va aconseguir exitosament i després d'haver passat la oposició va començar un llarg recorregut professional i ha passat per diverses ambaixades, entre elles Etiòpia, en el Congo, també ha estat per Venezuela, també ha fet estades a Madrid, però el seu pròxim destí és el de Bratislava, destí en el que s'incorporarà en poc dies. No és així, Antònia?
Exacte. Dilluns qui ve ja m'incorpora.
Bé, Antònia, permet-me que comenci amb una pregunta molt bàsica, perquè quan parlem, per exemple, d'un metge, d'un arquitecte o d'un músic, tothom té molt clar quina feina fan, així que si vols podríem començar perquè ens expliquis de què tracta la feina o la carrera d'un diplomàtic.
Bueno, i les ambaixades poden tenir dues versants, una política que fa les relacions de l'estat amb aquest estat que mos acoge la seu i bueno, se tracta de firmar qualsevol conveni, tractats, millorar les relacions a nivell polític i després tenim un altre versant que és més de cara a l'ajuda als espanyols que estan a l'estranger, que serien les funcions consulars, ens encarregant de quan passa qualsevol tipus d'accident, una mort a l'estranger, pèrdua de passaports, adopcions internacionals. Bueno, és un poc així, ho dic un poc aviat, però després també tenim competències culturals, competències d'educació, econòmiques, fem un poc de tot.
Per què te vas interessar per la diplomàcia? No, Pedro, no m'ho explicar que vas estudiar, però després vas decidir encaminar-te cap aquí. Per què ho vas decidir? Què te treu d'aquesta carrera?
Perquè, bé, en primer lloc, me vaig interessar molt per les relacions internacionals, que són entre, diguéssim, subjectes de dret internacional, siguin estats, siguin ONGs, bueno, qualsevol subjecte que té una projecció, la seva feina té una projecció a l'estranger. Quan estudies aquest tipus de relacions, els has de concretitzar un poc més, i la veritat és que els estats ara mateix són els que tenen més feina a nivell internacional, per això en un moment que t'has d'especialitzar o te'n vas cap al món humanitari, que seria a través d'ONGs grosses o fer feina, per exemple, per Nacions Unides o la Unió Europea, o bé tries aquestes relacions més a nivell estatal. I per això només hi ha una via, que és fer les oposicions en els cossos diplomàtics, no t'hi pots dedicar d'una altra manera. I bueno, va arribar un moment que vaig dir o he de fer les oposicions o he de canviar d'actitud i en el final vaig decidir fer les oposicions i mira, me va anar bé i per això també m'hi vaig decidir.
Són unes oposicions molt dures, com ho recordes quan les preparaves?
Sí, són un poc complicades, sobretot perquè tractes molt de temes. Així com un jutge s'especialitza en dret, nosaltres tenim com a quatre pilars, un pilar és de dret, un és economia, l'altre és relacions internacionals i l'altra és cultura. En total hi pot haver uns 300 temes que han d'estudiar i que el dia de l'examen són orals. I a part d'aquest, no, ja no només els temaris, però tenim els exàmens d'idiomes, que n'han de dominar dos com a mínim. Després tens un examen d'exposició oral, un examen d'exposició escrita, un test que te fa passar d'una prova a l'altra. És a dir, és un examen com a, és molt extens i toquen molt de pilars.
Mm-hmm. I el dia a dia de la feina d'un diplomàtic, home, és perquè, clar, si no ho coneixes de prop, t'imagines com aquesta vida molt glamurosa que veiem a les pel·lícules dels diplomàtics i de les ambaixades. I dels còctels, no sé què t'he de dir, saps? Sí. Aquesta visió com a externa, que suposo que és un mite més que una realitat.
Com jo dic, i encara que faig un pot de propaganda, però l'anunci del Ferrero Rocher m'ho va fer molt de mal.
Perquè
jo encara no he anat a cap tipus de recepció com aquesta. No m'han convidat, estic esperant encara.
Ara veurem si arriben a Bretil l'Àvida.
Ara veurem si els Ferreros estan allà, perquè nosaltres cada dia, diguéssim que tu saps un poc el que se te pot venir damunt, però cada dia és diferent, perquè, per exemple, jo com a cònsul tenc un telèfon que funciona les 24 hores del dia i te poden cridar a les 3 del matí i el teu dia canvia radicalment perquè ha hagut un accident, perquè una persona s'ha perdut, perquè hi ha un segrest, el que sigui. I clar, ben que dir, no pots donar per fet quin serà el teu dia, perquè pot haver també en el pis on estàs un problema, un aixecament social, pot haver un atemptat, i això ja te canvia el teu dia a dia. Evidentment has d'informar la capital, però a part t'has de preocupar dels espanyols que tenim allà. Per tant, podria dir bàsicament quin és el meu programa, que se tracta simplement de boicotejar-lo cada dia, perquè sí. Després, en el moment més inesperat, passa qualque cosa. Des de, ja no només és a nivell consular, com dic, també a nivell polític, que en aquest país, com te pots imaginar, per exemple, en el Congo, de repente el president fa una declaració que ens posava tots en una situació un poc difícil, pues això ja canviava tot el dia, perquè havíem de saber si havíem de dir als espanyols que els començàvem a evacuar, si podien quedar encara en el país. Te podria fer un anàlisi de que un dia tot és molt administratiu i ningú te telefona i estàs assegut en el despatx fent informes, i en canvi hi ha altres dies que no trepitges despatx perquè o ha hagut d'anar a un hospital o una persona que està adoptant un infant pues no el deixen veure l'infant i m'han d'anar a l'orfenat. És que és molt... L'atractiu també d'aquesta feina és un poc això, no? No t'avorreixes i és un poc impredecible, és a dir.
Sí.
Imprevisible, sí. Exacte.
Molt variada.
Molt variada, sí.
I sobre els destins, ara he estat a Venezuela, en el Congo, a Etiòpia, i a Bratislava, a Eslovàquia, no sé si has estat o te n'hi vas encara. Ja has fet feina.
No hi he fet feina, i vaig anar dos dies per fer un poc d'això, de reconèixer un poc el terreny i de conèixer aquesta ciutat. Hi vaig per motius més bé familiars, personals, perquè ara he tingut un infant, i bueno, ja estic un poc cansada d'Àfrica i sobretot de la inestabilitat africana, que amb un nen petit pues, costa un poc. I bé, de moment pues, per una ambaixada molt més tranquil·la. Les feines són molt diferents de les que he fet a Àfrica. No vull dir que no hagi feina que fer, perquè n'hi ha per tot, però és completament diferent. Els turistes també no són tan arriscats com els que se'n van per Àfrica. Només puc tenir, jo que sé, una persona que perd el passaport o li roben els dobbers. A Àfrica és una altra història, no? I bé, l'atractiu també de Bratislava és que no deixa de ser un país de la Unió Europea, i per tant veuré un poc més versant aquesta d'Unió Europea, mentre que Àfrica és més Unió Africana i són relacions més bilaterals que no multilaterals.
Clar, és que cada destí és un repte, vull dir, cada lloc on has anat té la seva pròpia problemàtica, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, a més, nosaltres abans d'incorporar-nos ens hem de llegir el que dèiem un informe de puesto, perquè, com tu dius, és completament diferent i tu te'n vas amb un esquema, amb una idea feta d'aquell país que després el dia a dia te'l tomba en terra. I bueno, un puesto és més sense estabilitat, l'altre pot ser, com per exemple a Bratislava, són els interessos econòmics que tenim allà, d'empreses mallorquines, com, bueno, m'estic més no dir-la, però bueno, hi ha empreses mallorquines. Uh-huh. I bueno, se tracta de cuidar-les un poc més. Hi ha molt d'Erasmus espanyols que estan a les universitats a Bratislava, i és un altre, ja t'he dit, és un altre seguiment, saber després ells quin futur poden tenir dins Unió Europea i dins els països europeus. A Àfrica, com t'hi pots imaginar, pues no hi havia estudiants espanyols.
I de llocs on has estat, on t'hi has trobat més conflictivitat o més, que has hagut de fer una feina més difícil per tu?
Mira, Venezuela era molt complicat a nivell personal, o sigui, individualment cada individu és un repte ja, perquè tu no pots anar pel carrer i, per exemple, xerrar per telèfon, perquè just perquè fas el telèfon ja te disparen i s'enduen el telèfon. Per tant, has d'anar, diguéssim que ets tu, no tant la teva condició com a cònsul o com a diplomàtica, sinó que qualsevol persona. En canvi, per exemple, en el Congo és més el teu estatus. El fet de que jo fos cònsul i nosaltres fóim visats, diguéssim que jo era com un objectiu per la societat congolenya, a fi de que si me coneixien poguessin tenir accés més fàcilment a un visat. I això també fa que quan tu no donaves el visat, pues, evidentment també s'enfadaven. I per exemple, del Congo vaig sortir amb 4 amenaces de mort perquè no havia donat visats, havies de dur escolta personal, pues, i coses que mos passen com els semàfors de vespre. Els semàfors no els fas, estan en vermell és igual, tu els passes. A Venezuela ja t'he dit que era diferent, era més l'individu, independentment de la feina que fa. En canvi, en el Congo era més el meu estatus personal. A Bratislava, evidentment, ets un inconegut total, allà pues, no tenen, ja per molt dels espais Schengen no tenim aquest problema de visats, i bé, és un poc més relaxat, diguéssim, no estàs esperes pendent que el cotxe...
Esperes trobar-hi un poc més de tranquil·litat, no?
Exacte, sí.
Sí. Allà, clar, vosaltres no hi aneu com a turistes, vull dir, deveu necessitar conèixer molt sobre el lloc on estàu. Se pot arribar a fer una mica d'arrels o no? Viviu dins una comunitat amb altres diplomàtics com tu?
Mira, això en el final depèn un poc de la teva personalitat, no? A mi, per una part, m'agrada conèixer els meus companys diplomàtics d'altres països, perquè és una qüestió de feina. Jo necessito de vegades informació que el meu col·lega francès o belga me'l pot passar, i aquesta part crec que s'ha de fomentar, i és una part de la meva feina, i l'he de fer. Ara, personalment, a mi m'agrada escapar-me un poc d'aquest món, m'agrada conèixer a on faig feina, quin tipus de persones són les que viuen en aquell país. Me va passar a tots els països que he estat, m'enduc a mig de Venezuela, m'enduc a mig d'Etiòpia. Evidentment és complicat, perquè ja t'he dit que n'hi ha molts que confonen aquesta amistat com que tu els hi facis, o pretenen que tu els hi facis favors, no? Però al final sempre hi ha bona gent per tot, i sí que m'enduc a mig de totes parts. En el Congo també era més complicat, però per exemple la comunitat religiosa espanyola és molt important perquè ha fet molta cooperació i són les que estan visquent allà. Hi ha, per cert, una mallorquina, i amb ella pues, me va molt, i coneixes més bé aquesta realitat, que evidentment en el món diplomàtic dins la teva oficina és difícil de tenir una idea, una percepció real. A mi m'agrada fer-ho, però ja t'he dit, també conec altres companys que bé, s'estimen més o més aquest nivell de relació diplomàtica.
I quan ets a fora de la pobla, què és el que més enyores?
Bueno, el que més enyor són les sobrassades i també l'encimada, perquè així com la sobrassada la pots posar dins la maleta i te farà un gust més diferent o no, però bueno, al final te l'endús, l'encimada allà no la pots aconseguir, i una encimada te la pots endur, però te pots imaginar que dura 30 segons, perquè sí. quan el teu company la beva, no, t'endús un altre lloc, això vola. I clar, això ho enyor més, i també passa que, bé, jo m'agrada molt la cuina que feim, la cuina poblera, i és graciós perquè, per exemple, vàrem intentar un dia fer arròs brut, i quan te'n vas anar al mercat és que no trobes la veritat.
Com l'he de fer? L'arròs brut.
Vaig anar a cercar, per exemple, el pollastre, i en el Congo el que diuen és el pollo a la bicicleta, perquè com que són pollastres que van tot estant correguent-se's perquè ningú els atrapi i se'ls mengi, te pots imaginar lo magres que són. I clar, ma mare quan va veure aquell pollastre va dir, n'haurem de mestre 10, però almenys per fer un poquet d'arròs i de fondo. Però ho intenta, et surt un sucedàneo, saps? Però bé, s'intenta fer.
Sí, per això, una cosa sí. Per escuda.
Sí,
i espinacada, n'has provades de fer.
Sí, sí. Però clar, que passa, per exemple, tens, això és molt típic, tens una part dels ingredients i els altres te falten. Per exemple, tens col, que col és un producte molt internacional, però no tens xua. Per exemple, en Etiopia no mengen porc, i són ortodoxos i no mengen porc. I clar, trobar xua de porc és impossible. I com penses fer una espinagada sense posar un parell de trossos de xua
de porc? Clar, de llom
de porc. I després m'ha passat que també m'han dut les espècies d'aquí, que clar, he tingut un munt de problemes per passar les espècies per les aduanes. I més que menys, penses que trafiques.
Sí.
Clar, i no, és un poc complicat, sí. Però me n'hem sortit.
Eh? I t'endous d'un volum d'equipatge cada vegada que canvies de país. Increïble, Antoni, o no? I bé, més ara, per menut?
Per una part tenim el que és el container, nosaltres. En el container posem els nostres mobles, part de la roba. I després, quan t'adiques en això, aprens a fer maletes, que és la segona lliçó que aprens. Sí. Perquè, per exemple, jo, entre les cases, aquí ho tenc tot duplicat. És a dir, mateixos vaqueros me'ls acomp per dos, perquè uns se'n venen en jo i els altres queden a la pobla. I així, quan he de venir, pues, duc lo bàsic, per si m'ha passat res que perds avió o tal, o la connexió, però realment no maneig tanta de roba perquè procura aquí tenir
el mateix.
El que me passa que després vaig un poc d'arfassada, perquè clar, si se mou d'aquí me va tan aviat i que ja mai compro això l'any passat i ara ja no s'usa. Però clar, bueno.
No acabes d'anar actualitzant amb
no,
aquest
sistema. No, això és millor. Si m'ho ven un poc retro, m'imagino.
Bé, però clar, és que sempre està en viatge constant, aprens aquests trucs, no?
Sí.
No queda més remei.
Clar, i també saps les mesures de la baleta i com l'has de passar i d'atzar jo pot, ja saps el control que és més ràpid per no perdre els enllaços. Sí, això és un dia a dia que els aprens. Va.
Clar que sí. També m'agradaria demanar-te, així com a curiositat, quan t'arribes aquí, quines són les coses, primeres coses que fas, per exemple?
Mira, el primer que faig, ara crec que és un pot per defecte d'haver estat en aquest destinos, el primer que faig és anar a visitar el supermercado. Perquè, clar, mira, a Etiòpia, per exemple, no sempre hi havia llet en el supermercat. I quan la trobaves, pues, anaves allà a fer acopio i t'endús tota la llet possible. Tampoc hi havia pollastre i tot això per menjar. I aquí, encara que la nevera estigui plena, m'agrada anar, per exemple, pel supermercat i dir, oh, mira, quant de iogurts que tenen, quines marques i tot
valorar
això.
Valorar tot el que tenim, no?
Sí,
com
sí. I després, el segon que faig és caminar molt, perquè en els països africans no se pot caminar. Un motiu és la seguretat i l'altre és perquè de vegades les carreteres no estan preparades per això o no hi ha ceres, simplement, i clar, se taparen, condueixen molt malament i ja és un perill anar pel carrer. I aquí no valorem aquestes coses i jo, no sé, me faig la ronda amb un no res, però perquè disfrut de simplement el fet de caminar, que ningú t'atura, que, per exemple, un pas de peatons és un pas de peatons i tothom ho entén i no ho sé, un stop vol dir un stop i això allà pues no és així i aquí aquestes petites coses jo els he de mastar.
Sí, coses que per nosaltres són molt, molt quotidianes.
Exacte.
Allà no formen part de la mentalitat o dels costums o
no.
Del fer del dia a dia, com simplement respectar un par de vianants.
Exacte, exacte.
Molt bé, i ara ja me la desapunto una altra vegada per anar-te cap a Bratislava, amb ganes?
Sí, moltes, perquè ja t'he dit, per una part també és un repte, és més tranquil, però també no hi he fet mai feina a Europa i bueno, he d'estar a l'altura i també ja m'estic llegint un munt d'informes de veure quin tipus de feina feim més política en aquesta ambaixada i bueno, també pot respirar aquesta tranquil·litat perquè també això influeix com fas les maletes, no? Quan vas a un país africà pues, poses molt més menjar dins la maleta per si un cas, no? Ara aquí ja no és tant això, però dius, bé, jo què sé, i si arribi, tenc un pot de defectes, no? I dic, i si arribi ara potser no hi ha antimosquitos allà, i hi ha mosquitos, què faig? Pues, no, després me penso i dic, bé, és que m'anem a Europa, no tinguis por.
Ara de canviar,
he de canviar un poc el xip encara, però bé, ara sí que he de m'estar com un pot de tranquil·litat en aquest món i bueno, després ja dic, sempre hi haurà un altre moment que tornaré a Àfrica, però de moment m'aquest a Europa, un parell d'anys.
I ara que tens aquest fill petit, és fàcil de compaginar aquesta vida, la del diplomàtic, amb la conciliació de la vida familiar, amb un dia a dia en família?
Mira, jo m'agradaria dir-te que sí, però la veritat és que no. perquè, com te dic, tenim un telèfon 24 hores en el dia. Mm. El primer que he de fer quan t'arribi ja és agafar qualcú, perquè som mare de Fredina, que també m'ajudi a cuidar el meu fill, perquè a mi me telefonen a les 3.
Pots haver de partir.
Clar, sí. I jo no puc dir, escolta, és que no te puc ajudar perquè estic tota sola en el meu nin. I clar, jo és la meva feina i he d'acceptar les condicions. Ara, m'agradaria que la millor, si fos una carrera un poc més, que consideràs un poc més la presència de la dona. No és així, a poc feim pessetes i bueno, ara veurem jo com me'n desfaré. Ja t'he dit, hi ha coses que gràcies a Déu els pot suplir, com és això, tenir una ajuda que teva, però n'hi ha d'altres que per molta ajuda que tinguis, pues el teu fill te demana que tu hi siguis present i de vegades no puc, la meva feina, a part d'aquestes emergències, pues nosaltres mos devem també un poc a les relacions i això fa que hagis d'anar a totes les festes nacionals. I clar, són a partir del capvespre, pues a lo millor ara el meu fill encara és petit i no, però a lo millor tens un altre que ja comença a fer deures i vol que tu hi siguis i tu li has de dir, pues avui sa mamà arribarà a les 8 del capvespre.
Sí.
I això pues no ho pots evitar. Ara me va cridar l'atenció que, per exemple, a Bratislava, a Eslovàquia, tenen de 8 mesos de baixa per maternitat i no puc posar ni a cap guarderia perquè
ostres.
No... Se'm va ser graciós, però quan em vaig posar en contacte amb la guarderia, me va dir, veien ni en quant de mesos tindrà, i li dic, pues tindrà d'haver 6 mesos. I la directora de la guarderia me diu, i quin problema tens? I jo li dic, jo no tinc cap problema. I me diu, hombre, ja me diràs, perquè te vols desfer del fill tan aviat.
Clar.
I li vaig dir, tan aviat no, és que jo he acabat la meva baixa.
No,
va quedar sorpresa de saber que només tenia 4 mesos, perquè va dir, però en 4 mesos aquest nen no és independent.
Clar.
I independent se refereix a de mobilitat, no?
Exacte.
I vaig dir, no, clar, i mi dius que aquí són de 8 mesos. I bé, clar, això, per exemple, la carrera diplomàtica
passes.
No ho té en compte.
Queda moltes passes per fer.
Molt, va molt endavant amb aquest aspecte.
Sí, sí, clar. I ara també de m'estar l'ajuda dels meus pares, que no tothom pot tenir, perquè així me venen a donar una map també per cuidar-me. No?
Vendran a Bratislava, idò.
Sí, és que això és una negociació que ha estat de sí o sí, perquè ja t'he dit, jo arribo dilluns i dimarts ja m'he d'incorporar.
No queda més remei.
Clar, no me puc endur ni a l'ambaixada.
Clar.
Però, bueno, també és curiós que, per exemple, a nivell estatal, tots els ministeris o la majoria tenen, o tenen una guarderia o tenen un convenis en guarderies pròximes a la seu, no? Dels seus ministeris, sigui interior, sigui defensa. Exteriors no té ni guarderia, ni cap conveni amb una guarderia pròxima a la feina que tu poguessis deixar el teu fill. Ben que dic que això és una cosa que ja no només és quan te despasses a l'exterior, sinó que sabeu, no?, que ha estat una carrera on hi ha hagut més presència masculina.
I tant.
I clar, amb això no hi pensava. No dic que sigui masclista, perquè no he tingut cap tipus de problema en aquest sentit, sinó que crec que simplement se li ha de donar una pensada i l'han de fer un poc més femenina.
A jo m'agradaria destacar que en Antònia és la primera dona mallorquina que pertany en el cos diplomàtic. O sigui, que ja només això,
amiga,
a part de moltes altres coses, això ja la fa molt especial,
sí,
i molt capdavantera amb aquest aspecte. Vull dir, que és tot un honor poder dir que en Antònia ha marcat terreny amb aquest aspecte.
Gràcies.
Super.
M'imagino que hi haurà altres mallorquines que han fet altres coses. Tu,
bueno, però de la teva tu ets la primera.
Això no te lleva ningú, Antònia.
No,
però el que ens has contat, veig que és una vida que comporta bastant de sacrificis, però també, si tu has optat per ella, imagino que te dona moltes alegries o que te satisfà a nivell personal, no?
Sí. Sobretot la part més satisfactòria crec que quan fas l'assistència consular, quan he vist famílies que estaven desesperades perquè no podien adoptar un infant i bueno, tu te ronses cap per entrevistar-te amb el ministre de turno i dir-li, escolta, que mos has d'ajudar i això és important per Espanya.
Clar.
I després al final veus que sí, que te donen el vestit blau i aquella família pot sortir amb un infant. Quan passen desgràcies i hi ha un accident o hi ha morts per mig i tu has de repatriar el cadàver i vos com la família t'està molt agraïda perquè els has acompanyat i els intentes gestionar de la manera més ràpida possible, perquè no hem d'oblidar que són països africans on no hi ha el concepte de mort com el nostre ni l'assistència és el mateix. I això sí que me reconforta molt, més que a nivell de, no ho sé, de satisfacció personal, diguéssim, de lo que jo he aconseguit, és aquesta relació amb la gent, que t'agraeixen molt que estiguis allà. I perquè és que de fet pens que si no, és que no tindrien ningú i te poses un poc en aquest post i dius, i si vaja, jo me passàs això, també m'agradaria que qualcú m'ajudàs.
Fos allà, perdona.
Sí, és la part més humana que jo crec que te reconforta molt.
Allò més gratificant.
Sí, sí.
Tot això ens ho contaràs i ho explicaràs a la gent, als poblers i pobleres que venguin demà, dimecres, al Museu de Can Planes, en aquest acte que es diu Poblers al Món. Pedro, no m'agradaria que ens explicassis una mica com va sorgir l'idea, en quin moment vareu pensar que això seria una bona cosa per fer, amb quins objectius ho varen fer, quantes edicions duim d'aquest Poblers al Món?
Vale, pues amb aquesta serà la cinquena edició, si voleu faig una mica de repàs pels companys i companyes o Poblers al Món que han passat per aquest cicle de converses. El primer que van tenir hagut de tenir va ser en Jaume Segura, que també pertany en el cos diplomàtic Can Antònia, sí, tots tres mos coneixem a més. Després mos va acompanyar en Simó Andreu, que és actor, que també ha tingut un llarg recorregut internacional i que a més encara està en actiu. I l'any passat l'altre van tenir el gust de tenir en Pere Bonin, que és escritor, que també ha fet feina per publicacions alemanes i també ha tingut un recorregut molt interessant. I l'any passat ens va acompanyar en Toni Salià, que és un jove científic que ha viscut a Amèrica uns anys, actualment està vivint a Barcelona i que aquest any ha estat guardonat en l'escut de la vila.
De la vila, eh?
Sí.
Un reconeixement a una tasca molt
important. Sí, sí, tant. Vull dir, tots ells són especials per algun tema, com també ho seran Antònia aquest any. I bé, si idea de fer un Poblers al Món pues va ser pues un dia xerrant i tal, i jo conec en aquest, jo conec en aquella, i per on se fa per aquí. Cago en res, i sí que s'ha anat lluny, i com així s'ha anat lluny, home, perquè la seva carrera professional només se pot desenvolupar,
sí,
o bé perquè Espanya no té en mitjans, o bé perquè no ho recompensa així com ho ha de recompensar, o pel que sigui, doncs s'han hagut d'anar fora. Ostres, tio, podríem fer una xerrada, sí, jo el conec, vinga, va, organitzem alguna cosa. I després, començant a pensar, vam veure que hi havia molta pobresa al món. Per tant, d'aquí va sortir una mica aquest cicle de xerrades que esperem no tingui mai fi. Tant si hi ha un equip de govern com si hi ha un altre, doncs que és una cosa que ha d'anar continuant. Perquè després d'en Antònia, segur que ens vendran molt més idees també d'altra gent que està pel món, i que tots ells ens poden aportar moltíssimes coses.
Això precisament doncs vos ha fet veure que hi ha molta gent de la pobla que és a fora,
sí,
desenvolupant carreres,
gent molt preparada de més,
professionals,
sí.
Fora de la pobla. I aquesta serà l'edició d'enguany, això serà demà a les 8. Conta'm-nos una mica quina és la dinàmica d'aquest acte, vull dir, és una xerrada per part d'en Antònia, és una xerrada oberta també qui participa, com se desenvolupa,
bueno,
per la gent que no hagi vingut cap vegada?
Exactament, bueno, com a conductora d'aquesta xerrada de mà d'Antònia, pues jo el que faré és una mica el que hem fet aquí, la presentaré primer i després farem una conversa similar a la d'avui, si tant vol serà la meva una mica més extensa, perquè el temps mos ho permetrà, i sí que després convidaré en el públic que faci o bé intervencions, o bé preguntes, o bé comentaris dels tipus que caiguin bé en aquell moment, a fi de que la conversa sigui oberta a tota la gent, perquè jo intentaré fer-li preguntes interessants com les que tu li has fet ara mateix, però sí que pot haver algú del públic que entengui d'altres que potser no han sortit en aquell moment. I una vegada pues, tancat aquesta conversa tant entre ell i jo i amb el públic, pues, el nostre bal conclourà l'acte, evidentment, i després farem un refresc, per què no?
Clar,
o sigui que
sí.
Ho he vist d'un producte ben mallorquí i la gent...
Pala un sifón.
Pues no, Antònia. T'ho dic, li
Vinga.
Dic.
Sí.
Aigua en neu, de Can Calent i encimada.
I veus, encimada estarà contenta.
O sigui, que l'encimada, que a ella li encanta, però he fet a pasta.
I l'aigua en neu no me'l puc
dir. I l'aigua en neu no se'l pot
donar. No, això és complicat.
Sí.
Massa complicat, l'aigua en neu.
Sí, ben complicat.
Has d'aprofitar aquests aquí. Per veure-ne molts.
Sí, no passis pena, això.
Va fer.
Sí, vaig una mitja, crec, de 3 aigües neus a la setmana.
Va bé. Res, jo agraeixo-vos molt que hagueu vengut, Antònia. Pedrona, gràcies. Per
gràcies
estar
a tu.
Aquesta estoneta, que vagi molt bé de demà, tothom convidat a venir a Can Planes, i que vagi molt bé per Bratislava. Ens encantarà que quan tornis per aquí venguis, perquè per tu també és una experiència nova, i que ens expliquis què fas per allà i com és Bratislava. Volen conèixer més coses d'aquest lloc, que segurament te donarà moltes alegries. Gràcies.
Vale. I jo vos espero a tots.
Molt bé, Antònia, molta sort.
Gràcies.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
It's understood that